Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ni una espècie menys. Aquest és un dels lemes que s'han entonat a la manifestació que des de les 6 de la tarda recorre el centre de Sabadell en contra del canvi climàtic. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. 450 persones, segons dades de la policia municipal, s'han sumat a la marxa convocada pel col·lectiu Fridays for Future al Vallès. La mobilització que ha sortit de la plaça de les Dones del Tèxtil, l'antiga alcalde Mercet, i que ha acabat a l'Ajuntament, s'emmarca en la setmana de la mobilitat i el Parking Day. La manifestació arriba després que l'alcalde l'alcaldessa Marta Ferrés reclamés a Madrid la construcció del quart cinturó. Avui ha matisat que hauria de ser soterrat per no trinxar el territori.
Els 9 de Lledoners, entre els quals hi ha 4 sabadellencs i un veí de Cerdanyola, s'enfronten a 15 anys de presó per haver intentat frenar el trasllat dels presos a Madrid.
Tots ells neguen les acusacions que se'ls imputen: robatori, atemptat contra l'autoritat, desobediència i invasió de la calçada. A més, atribueixen aquests càrrecs a un muntatge policial.
Cap de setmana d'estrenes culturals a Sabadell.
L'Orquestra Simfònica del Vallès inaugura avui temporada La Faràndula amb la cinquena de Beethoven. Demà serà el torn del Teatre Sant Vicenç, que estrena el Cafè de la Marina sota la direcció de Daniel Serra.
On es jugarà l'Orihuela Sabadell de la setmana que ve? A hores d'ara encara és una incògnita.
A la convocatòria, el club alacantí posa que Los Arcos serà la cita d'aquest partit, però l'estadi està en risc d'enderroc arran de la gota freda de la setmana passada. També s'havia demanat la possibilitat de jugar el partit a la nova Creu Alta i deixar el camp alacantí per a la segona volta, però va ser desestimat.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores i pel cap de setmana? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores la nuvolositat continuarà sent força compacta a punts del terç nord. Aquí esperem alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada. També núvols abundants a punts del terç sud i una nuvolositat que en general al llarg d'aquestes de la resta del dia d'avui s'anirà fent cada cop més abundant i compacta, i és que de cara a demà dissabte ens esperen canvis importants. La nuvolositat serà abundant i atenció perquè les precipitacions que poden arribar a qualsevol punt poden ser d'intensitat forta, sobretot a punts del litoral i prelitoral al llarg de tota la jornada del dissabte. Precipitacions en forma de tempesta i que acumularan quantitats de precipitació molt abundants o fins i tot extremadament abundants a punts de les comarques gironines. Tot això acompanyat també d'una baixada de temperatura i d'un vent de component est que bufarà amb ratxes fortes o fins i tot en alguns punts molt fortes a punts del litoral i prelitoral. També afavorirà això una alteració progressiva de l'estat marítim amb forta maror a molts punts del litoral i fins i tot maregassa a la Costa Brava. Per això es mantenen activats avisos per intensitat de pluja, acumulació de pluja i també estat de la mar, que podeu anar seguint les seves actualitzacions a la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Al migdia hi havia moltes complicacions, però a aquesta hora s'ha calmat i només trobem un punt conflictiu, concretament a la C58, a l'alçada de Terrassa, on hi ha un quilòmetre de retencions en sentit nord per anar a Manresa. A Barcelona trobem trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem sortint a l'exterior perquè Sabadell és avui el punt de trobada de la manifestació contra el canvi climàtic i a favor d'un consum i d'una mobilitat sostenibles. Aquesta tarda 450 persones s'han sumat a la marxa que ha arrencat a la plaça de les Dones del Tèxtil, l'antiga alcalde Mercet, en direcció a plaça Sant Roc. Seguint la marxa hi ha el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, hem sortit des de les 6 de la tarda, des d'aquí, la zona de la plaça, antiga plaça Mercet, ara actualment Dones del Tèxtil, encapçalats per un grup de joves, gent molt jove que està portant la pancarta principal d'aquesta manifestació. Al principi ha començat unes 450 persones, a mesura que anava avançant s'ha anat sumant gent en aquesta mobilització. Sobretot les consignes que sentim és que demanen justícia climàtica, demanen que es posin a fer els polítics, en aquest cas es posin vagin a fer actes i que no parlin més d'arribar a acords. Hem pogut parlar amb alguns dels manifestants, sobretot els més joves, i la Maria ens explicava que els seus motius per venir a la manifestació d'aquesta tarda eren aquests.
Un futur més millor en el futur i que no es poden destrossar d'aquesta manera les selves i que es cremin l'Amazones per després construir-hi o plantar-hi altres coses que només fan que no porten res en si, doncs millor tenir arbres.
Aquesta visió ecològica, ecologista de la naturalesa i del que ha de venir els pròxims anys és, suposo, el que preocupa més a la gent que avui està en aquesta marxa. Dir-vos també que hem vist la presència de polítics, sobretot del govern, també de l'oposició d'aquí Sabadell i fins i tot polítics de fora de Sabadell i de la comarca. En aquest sentit, també hi ha manifestants que ens en deien que venien de Barberà, de Sant Cugat o fins i tot de Terrassa. I a qui ens hem trobat entremig d'aquesta manifestació és una persona que està molt implicada en aquests temes climàtics perquè és la vicesecretària general del Partit Verd Europeu. És sabadellenca, és la Marc García, i li hem preguntat què passarà a partir d'ara a Europa amb la nova Comissió Europea escollida recentment.
Doncs, malauradament jo sóc una mica escèptica, tot i que la von der Leyen, la nova presidenta de la Comissió Europea, ha mostrat una certa inclinació a que el tema ocupi la seva agenda. Jo tinc els meus dubtes de que això sigui acció, que és el que necessitem. Ja no necessitem més paraules, més signes, el que necessitem és acció, que la gent actuï, que els polítics actuïn.
Així doncs sembla que els manifestants i els polítics, almenys alguns, estan decidits a posar el canvi climàtic damunt de l'agenda política. Dir-vos també que aquesta marxa ha coincidit amb el Parking Day, que se celebra per reclamar més espais verds i menys vehicles a les ciutats.
Moltes gràcies, Alice Graell, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I enmig de les reivindicacions per impulsar un canvi de mentalitat respecte del medi ambient i la mobilitat, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, continua defensant que la construcció de la Ronda Nord servirà per millorar, en part, la qualitat de l'aire de la ciutat. I és que la infraestructura que l'alcaldessa ha titllat de prioritària ha de servir per treure vehicles de la Gran Via.
La Ronda Nord ha de servir per connectar la carretera de Castellà, la B-124, amb la Ronda Oest de Sabadell. El principal debat, però, és per on passarà la carretera. En una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, Ferrés s'ha mullat i ha defensat que la via sigui soterrada des de la recta de la Llanera fins a l'avinguda de les Palmeres, al barri de Can Déu. L'alcaldessa de Sabadell ha apuntat quina és la seva voluntat.
El traçat que en aquests moments doncs, està redactant el Ministeri, en el que nosaltres estem còmode, és el traçat per sota de l'avinguda de les Palmeres, és a dir, el tram soterrat d'aquesta Ronda Nord, i per tant, a partir d'aquí, doncs, que arribi fins a Castellà del Vallès, sobretot per poder desvincular i desviar tots els vehicles que venen de Castellà i que no hagin de passar per la Gran Via i, per tant, que ja puguin passar per aquesta ronda.
Marta Ferrés ha fet aquests aclariments després que aquesta setmana hagi rebut algunes crítiques per una trobada amb el secretari d'Estat d'Infraestructures en què reivindicava la necessitat de desencallar el quart cinturó. L'alcaldessa, però, s'ha defensat i ha assegurat que cal desvincular la Ronda Nord de la B40 per tal de poder accelerar-la.
I encara relacionat amb la mobilitat, la ciutat reforçarà els controls de velocitat a través de radars amb l'objectiu de fomentar una reducció de la circulació dels vehicles dins del nucli urbà i així disminuir la contaminació derivada de la mobilitat. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ho ha dit coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
No s'instal·laran nous radars, però sí que reactivaran els ja existents, com el de la Gran Via. A més, es farà un ús més intensiu del radar mòbil, tot plegat, acompanyat d'una campanya informativa. Rodríguez apunta quin és l'objectiu de tot plegat.
És implementar un sistema en el qual, de cara a la població, visualitzi que tenim la policia a sobre de tots aquests temes per poder afrontar una ciutat més segura, perquè l'objectiu és accidentalitat zero. O sigui, els sinistres amb morts no tenir cap a la ciutat.
A banda d'aquestes mesures, l'Ajuntament també n'està prenent d'altres per reduir la contaminació, com la renovació de 24 vehicles de la seva flota per cotxes i furgonetes elèctrics. 6 d'aquests vehicles estan avui exposats al passeig dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, juntament amb un taxi Tesla i els nous vehicles de la Policia Municipal. A més, al ple municipal d'aquest mes de setembre es va aprovar una inversió d'1,5 milions d'euros per adquirir vehicles elèctrics i híbrids.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, s'erigeix com a líder de l'oposició, presentant un ambiciós programa d'accions pels pròxims dos anys. Les ha dividit en quatre eixos temàtics: sostenibilitat, economia, polítiques socials i la Gran Via. Ciuró proposa a l'alcaldessa Marta Ferrés reunir-se i arribar a acords sobre les diverses iniciatives que el seu equip ha redactat. Quines són aquestes accions concretes?
Doncs és difícil de resumir-les perquè n'hi ha dos centenars, però els grans projectes podrien ser els següents: elaborar un nou pla de mobilitat a la ciutat, que inclogui la creació de la Ronda Nord, fomentar l'administració electrònica, convertir promoció econòmica en una col·laboració público-privada per reduir l'atur, o construir 500 habitatges públics i la residència del Sud. També reclama reconvertir la Gran Via.
Hem de crear ja l'Oficina de Transformació i Desenvolupament de la Gran Via. Sens falta ha de passar pel ple, amb les correccions tècniques que calguin, aquell abans de pla per fer realitat les primeres actuacions al Ripoll. El Ripoll és una joia, és un tresor, és el nostre pulmó verd, niu d'activitat comercial, econòmica, d'oci, amb valor paisatgístic, amb valor patrimonial, tot això ho hem de preservar.
Ciuró ha vinculat l'aprovació dels pressupostos municipals del 2020 al fet que incloguin partides destinades a les seves propostes.
I Esquerra Republicana farà una feina semblant demà al matí al Centre Cívic de Camp Puigdener.
Es reuniran una cinquantena de membres de la formació i del jovent republicà. El president del partit, Santi Valls, ha explicat que volen reflexionar sobre què necessita la ciutat els pròxims anys amb la voluntat de recuperar l'alcaldia el 2023.
L'objectiu és total, és un sol bloc, és a dir, nosaltres estratègicament el que volem definir és quines són les línies bàsiques que hem d'encapçalar, i a partir d'aquí sortiran les diferents accions, que moltes d'elles s'hauran reflexades amb això que tu dius. I evidentment nosaltres construïm això de cara a poder recuperar l'alcaldia i tenir una alcaldia republicana. Això és evident.
Tot i plantejar l'horitzó del 2023, Valls no descarta que abans es pugui tirar endavant una moció de censura que canviï el color del govern de la ciutat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Els veïns dels Marinals es troben aquesta tarda per parlar de la gravetat de la infectació de xinxes que està afectant dos blocs i que asseguren no hi ha manera de frenar. El veí del domicili identificat com a focus de la plaga no està col·laborant en el tractament i això dificulta posar-hi remei. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, enumera els tres condicionants amb què es troba ara mateix l'Ajuntament.
1. En espais privats no podem actuar. 2. En el pis d'aquest senyor nosaltres hi actuarem, però perquè a través d'Acció Social assumim la desinfecció. I 3. No ho hem pogut fer perquè no ens ha donat el seu permís. Perquè no em pogués dir. Si poguéssim intervenir en espais privats, en el pis d'aquest senyor no haguéssim pogut intervenir si no ens donés el permís.
Des del consistori segueixen insistint en la via judicial, però asseguren que ara mateix no disposen de més mecanismes que el que ja estan aplicant. Més coses quan falten dos minuts per un quart de vuit. Els nou de Lledoners, el grup de manifestants que s'enfronten a 15 anys de presó per haver intentat impedir el trasllat dels presos a Madrid, demanen a la Generalitat que el retiri d'acusació. I és que la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra s'han presentat com a acusació particular en aquest cas. Argumenten que és la seva obligació en actuacions on agents de la policia catalana resulten ferits. Els acusats, però, neguen que es produís cap enfrontament el dia de les protestes, l'1 de febrer passat.
Entre els acusats hi ha quatre sabadellencs i un cerdanyolenc que neguen totes les acusacions que els imputen la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu es consideren víctimes d'un muntatge policial que demostra la hipocresia del govern català.
Que ell diu que el CDR és el que han de fer és apretar, no?, i la població en general, i resulta que quan sortim a protestar i a dir que no ens sembla just el que està passant amb la població catalana, pues resulta que es presenten com a acusació particular, encara que ahir des d'Interior van fer un comunicat dient que no és veritat, però bueno, és el que consta en les diligències dels Mossos.
Entre els delictes que se'ls imputen hi ha robatori, atemptat contra l'autoritat, desobediència i invasió de calçada. 5 dels 9 acusats no s'han presentat a cap de les citacions judicials i aviat estaran en cerca i captura.
D'aquí un mes exacte el dia 20 d'octubre, Ràdio Sabadell organitza la primera cursa d'obstacles de la ciutat. Tots els fons recaptats aniran a l'entitat AMO, que treballa amb pacients que han patit càncers de mama i ovaris hereditaris.
Els més atrevits poden apuntar-se al recorregut de 10 quilòmetres en què els corredors hauran d'anar superant diferents proves fins a arribar a la línia de meta. La cursa, però, és oberta a tothom, ja que també ofereix una caminada de 5 quilòmetres. Aleix Muñió, president de We Run i director de l'Espai 13 de Ràdio Sabadell, confia que la iniciativa solidària pugui tenir la millor acollida possible.
Sí que és cert que, per exemple, si venem de curses d'obstacles, normalment tenen bastanta participació, és un target també molt particular, però jo quan comento dic, mira, escolta'm, jo crec que no ens hem de fixar xifres, sent el primer any, doncs si tenim 500 són 500, si som 1.000 són 1.000, però perquè a més és un producte nou, diferent.
Muñió ha subratllat que a banda de la vessant esportiva i lúdica de la jornada, la Run for Cancer Mama pretén ser un espai de sensibilització sobre els càncers de mama i ovari hereditaris.
L'Ajuntament s'assuma a la campanya Emergència Feminista contra la Violència de Gènere.
Des d'avui i fins diumenge, les fonts de Plaça Catalunya i de la Concòrdia s'il·luminaran de color lila entre les 8 del vespre i les 10 de la nit. La campanya, impulsada per la Plataforma Feminista d'Alacant, la secundaran més de 200 ciutats de tot l'Estat. L'objectiu és reclamar mesures i mitjans per lluitar contra la violència de gènere. Paral·lelament i també en el marc de la campanya, diferents entitats i col·lectius feministes han convocat una manifestació a partir de 8:45 de la nit amb sortida des de l'Ajuntament.
I el projecte per soterrar la línia R2 de Rodalies a Montcada i Reixac podria estar enllestit abans de final d'any.
Els responsables del govern municipal han explicat que el passat 17 de setembre el Ministeri de Foment va aprovar el projecte bàsic que determina com s'ha d'executar l'obra i que abans de finals d'any podria estar enllestit el constructiu. Tot i els avenços, l'alcaldessa Laura Campos es manté alerta i reclama a l'Estat que desvinculi el projecte de la nova convocatòria d'eleccions i que compleixi amb el calendari previst.
I és moment d'obrir pàgina cultural que ve farcida avui. Comencem parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que inaugura la temporada La Faràndula amb la cinquena de Beethoven. A partir de 8:45 del vespre comença el cicle programat de música de l'Ajuntament de Sabadell.
El trompetista i cap de la secció de trompetes de l'OSB, Carlos Mejías, ha destacat al programa al matí la figura del director, Salvador Mas, en aquest cas.
La figura del director sembla que no, però és molt important, perquè és una obra superconeguda, és super tothom, però el director, o sigui, el director quan arriba ja sona, ja potser a oïdos d'un oient normal sona, però sí que és veritat que arriba el director, aquest feia el Salvador, feia molt temps que no venia, però és un il·lustre, és una figura il·lustre, i sí que és veritat que ve i dona quatre indicacions que fa canviar tota la sinfonia, i com a músic sempre quan arriba una persona així sempre t'aporta moltes coses que sembla que coneixes la partitura, però realment et fa quedar com que no tens ni idea.
Mas és un dels experts més reconeguts del nostre país en la música de Beethoven.
El Teatre Sant Vicenç estrena demà al carrer de la Marina, al Cafè de la Marina.
Noies del Cafè de la Marina!
El Teatre Creualtenc completa així la trilogia de Josep Maria de Sagarra després d'haver representat en temporades passades Terra Baixa i La Filla del Mar. I el director torna a ser en Daniel Serra, igual que en les dues obres anteriors.
El text data de 1933, està escrit en vers estram, decasíl·labs no rimat, i parteix del costumisme. L'escenari és un poble mariner on les dues filles del taverner són el centre d'una trama de cobdícia, moral i enganys que qüestiona les relacions familiars. Daniel Serra, el director, diu que no va afrontar el projecte fins que no va veure clar que comptava amb els actors adients.
I és una que fins que no vaig tenir molt clar que la podia fer, i amb els actors que conto no em vaig decidir. És una obra de molts actors i hem de ser molt bons perquè és una matemàtica fantàstica.
I el clàssic de Josep Maria de Sagarra s'estrenarà a la Creu Alta, estarà a la Creu Alta fins al primer cap de setmana d'octubre, els dissabtes a les 10 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda.
I encara en teatre, dues actrius sabadellenques estrenen Flors Carnívores a la Seca Espai Brossa de Barcelona. Ivet Zamora i Laura López formen conjuntament amb la gironina Mariona Blanco el trio de protagonistes d'un text on tres adolescents utilitzen el joc per qüestionar-se sobre el futur.
Les tres actrius construeixen un text que parteix d'un escenari, el soterrani d'una casa casa i un dia, el divendres, aquí neix un univers poètic que confronta el futur possible i el que no s'esdevindrà amb les tres adolescents. Ivet Zamora és actriu de l'obra.
Realment és un espai una mica oníric, que sembla un soterrani, però és com tierra de nadie una miqueta. I vull dir que no saps ben bé on acaba de situar-lo, en quin moment situar-lo. Nosaltres el situem en el nivell actual, però jo penso que juga amb això, que és la màxima por que tenim és enfrontar-nos amb el futur, però tot i així, totes les rèpliques que diem, si toqui surt per la nostra boca, està escrit en futur.
L'espectacle es va estrenar ahir al vespre a Barcelona i estarà en cartell fins al 13 d'octubre.
Se'n va a la contra el Sabadell, se'n va a la contra Sol, se'n va a la contra Hitor Pascual, la juga enrere, la és la que demana 90-12, gol, 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 Sabadell! Marca el senyor de l'Smoking! Marca Manu Lanzarote!
Trencat el malefici del Rico Pérez, ara toca estrenar-se a casa.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol La Nucía.
Hola, soc Manu Lanzarote, jugador del Sabadell, i us recomano escoltar els partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió. Diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Quim Torra, que ha assegurat que no retirarà la pancarta pels presos i ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president de la Generalitat torna a recórrer la decisió de la justícia, com ja va passar el març passat, en una decisió que ha acabat també als tribunals. De fet, el mateix tribunal ha ajornat el judici a Quim Torra fins al 18 de novembre.
El TSJ alega que necessita més temps per resoldre les tres recusacions demanades pels lletrats del president de la Generalitat. En un principi, la vista estava prevista per als dies 25 i 26 de setembre. Torra està acusat de desobediència per no haver retirat el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat durant l'última campanya electoral.
El sabadellenc Jordi Cuixart anuncia que complirà íntegrament la pena de presó i dona per fet que el condemnaran a 14 anys.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president d'Òmnium ha dit que renuncia al programa de tractament de la presó. D'altra banda, sobre la reacció institucional a la sentència del judici, Cuixart ha avisat que no pot ser una fotografia perquè seria una falta de respecte no donar una resposta política i apunta que s'entra en un escenari de lluita antifranquista.
I Vueling cancela 206 vols a l'aeroport del Prat per la vaga de personal de terra d'Ibèria.
L'aturada de la plantilla coincideix amb el pont de la Mercè els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre. Les cancel·lacions previstes per demà són 46 amb origen o arribada al Prat. Per diumenge i dilluns n'hi ha 54 i per dimarts, dia de la Mercè, 52.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La situació de l'Orihuela Sabadell de la jornada 6 s'ha tornat encara més enrevessada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Club Alacantí ha publicat data i lloc diumenge de la setmana que ve a les 6 a Los Arcos, un estadi completament malmès per la gota freda de la setmana passada.
I això no vol dir, però, que s'hagi de disputar allà. Si bé és veritat que així s'ha anunciat, el conjunt oriolà està pendent de l'informe del perit de l'Ajuntament per saber l'estat real de l'estadi. Recordem que no es descarta el seu enderroc i que fins i tot l'Orihuela havia sol·licitat a la Federació que el duel amb el Centre d'Esports s'intercanvi s'intercanviés amb el de la segona volta i tingués lloc a la nova Creu Alta, una solució provisional que s'ha desestimat. S'especula en l'opció que l'Enrique Miralles de Crevillent aculli aquest enfrontament.
Abans, però, el centre d'esports juga diumenge a la nova Creu Alta buscant la primera victòria de la temporada a casa. El rival és la Nucía, situat ara mateix dos llocs i un punt per sobre dels arlequinats.
I sense trencar la rutina, Antonio Hidalgo ha comparegut en roda de premsa després de la sessió d'entrenament. D'entrada, el tècnic ha descartat Edgar Hernández i Boris Garros per l'enfrontament davant els alacantins. A més, ha volgut lloar la Nucía, afirmant que es tracta d'un equip molt ben treballat i amb un replet repertori defensiu.
Jo el que tinc molt clar és que el que ells proposen, no? Que és un, sense la pilota, ells tenen clar que volen fer robar la pilota el més abans possible, i si no poden fer-ho, es repleguen molt bé i junten aquestes dues línies de quatre. A casa van anar molt a dalt a buscar el Castelló, o sigui que tenen diferents maneres de plantejar partits. És un entrenador que té moltíssima experiència, que ha entrenat a la primera divisió espanyola, i bueno, és un equip que està molt ben treballat.
Com dèiem, el Sabadell de moment no ha estat capaç de guanyar a casa, sumant una derrota i un empat, ni tampoc de marcar.
Enfront, la Nucía, un debutant a la categoria que s'ha convertit en una de les revelacions de la temporada després de sumar dos triomfs i dos empats en les quatre jornades disputades fins ara.
Cal dir, això sí, que la seva plantilla està farcida de jugadors amb molts partits de segona B a les cames i en alguns casos en categories superiors. El seu tècnic no n'és l'excepció. En el seu currículum, a les banquetes, hi destaquen especialment els seus passos per l'Atlético de Madrid i l'Albacete a primera. Es tracta de César Ferrando. Avui ha passat pel programa Hotel Suís i ha elogiat així el Sabadell.
Es muy poderoso, ve con un equipo de fútbol. Tú ya contra tres equipos, contra el Castelló, te pones individualidad, y yo me cago en Sabadell, un equipo, ve que está fe para estar en alto. Entonces, a mí, los partidos que tienen, hasta ahora, también el equipo mejor que me ha tocado. De lo que he visto de mes, ¿eh? De lo que he visto el Sabadell, he visto contra el Hércules, no es fácil guanyar cerdos, y el camp de l'Hércules, conforme estaba el Hércules. Y ellos lo conseguissin y guanyen bien guanyat. I tot aquest partit té moltes coses.
Recapitulem, centre d'esports a Nucía, de la cinquena jornada, demà passat a les 6, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc.
A més dels partits de Lliga, Sergi, el centre d'esports ha estat avui ben pendent del sorteig del quadre de la nova Copa Federació.
El Sabadell es veurà les cares en primera ronda amb el jove espanyol de tercera i ho farà a domicili. Serà un desplaçament llarg a la localitat de la cantina de Sant Vicenç del Raspeig i, a més, serà entre setmana, ja que el duel es jugarà el dijous 3 d'octubre. Les eliminatòries són a partit únic. En cas de superar ronda, el Sabadell haurà de viatjar al camp del vencedor de l'Alcoyano, Castellón. Els arrequinats encara haurien de guanyar un tercer encreuament per arribar a la fase final de la Copa Federació i així obtenir el bitllet per la Copa del Rei.
A primera catalana, el Sabadell Nord afronta el segon partit consecutiu a casa. Després del sofert triomf davant del Manlleu, el pròxim escull a Can Uriac és el Mollet, que ve de derrotar 5-0 al Rubí.
Els rubinencs, precisament, es van desfer del Sabadell Nord a la primera jornada amb facilitat. Per Jandro Moreno, jugador laquinat, aquesta muntanya russa de resultats és la prova de la igualtat que impera a primera catalana.
Al final, esto es una categoría muy dura, que un día pierdes 3-0, la semana siguiente ganas 4-1, entonces yo creo que no hay que ver muchos fantasmas, hay que centrarse en entrenar esta semana bien para enfocar bien el partido y llevarnos los tres puntos en casa.
El vestidor sabadellenc ho tenen clar, que Nuria ha de seguir sent un fortí si es volen aconseguir els objectius. La temporada passada, el Sabadell Nord va sumar 32 punts de 51 possibles a casa. El Sabadell Nord Mollet arrencarà en horari habitual a Can Uriac, és a dir, el diumenge a 11:45 del matí.
La primera nacional d'handbol arrenca aquest cap de setmana i l'Oar Gràcia apunta a la part alta de la taula. Els graciencs debuten demà rebent el Sant Cugat. En un principi el partit s'havia de dur a terme a la pista santcugatenca, però un torneig de voleibol l'ha deixat sense disponibilitat.
Per tant, els escenaris de la primera i de la segona volta s'intercanvien. En el cos tècnic verd i blanc es valora positivament el fet de poder obrir la lliga a casa. A l'entitat graciencs es vol fer un pas endavant respecte al sisè lloc de l'any passat i amb tots els fitxatges realitzats, les aspiracions són màximes. Precisament una de les incorporacions, Quim Baillo, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
És veritat que l'objectiu és ambiciós, però així s'ha fet el nostre treball. Estem treballant molt dur, entenem moltes hores. Inclús hem acabat ja la pretemporada, però estem molt forts. I clar, jo crec que hem de ser una miqueta conseqüents i sí, ser realistes, que hem d'estar a l'alt sense marcar-nos un objectiu clar, perquè després és quan ve la frustració i trobo que tampoc juga, la lògica debilita, no?
El Gràcia Sant Cugat es jugarà demà a les 6 de la tarda.
I posem punt final a la informació esportiva fent un apunt de waterpolo. L'Astralpool femení s'ha classificat per la final de la Copa Catalunya. Les dones de David Palma han guanyat per la mínima 15-14 al Mataró. La final tindrà lloc diumenge a 2:15 del migdia i el rival serà el Mediterrani, que s'ha desfet a l'altra semifinal del Sant Andreu per 13-9. Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 20 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 9 el Vitamina Dens. Adéu-siau, que passeu un bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.